Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 arroba de Barcelona.
Diu el text d'avui, és un text molt curtet, són dos versets, eh? Se sent una veu que crida en el desert. Estem llegint el llibre d'Isaïes 40. Una veu que crida en el desert. Prepareu el camí de Jahvé, del Senyor. Prepareu el camí de Déu. Feu recta en el desert la ruta per al nostre Déu. Tota vall s'elevarà, i tota muntanya i turó s'abaixarà. I el lloc abrupte esdevindrà una plana. Els llocs escarpats, una vall. Això diu la paraula del Senyor, i et pot semblar un text difícil, un text complicat. La setmana passada vam llegir la part anterior, en la que Déu diu allò de «Consoleu, consoleu el meu poble», diu el vostre Déu, «Parleu al cor de Jerusalem i proclameu-li que s'ha acabat la seva servitud, que la seva iniquitat, el seu mal, la seva injustícia ha estat expiada, ha estat resolta, perdonada, que ha rebut de la mà del Senyor doble per tots els seus pecats». I avui sentim aquesta veu que crida al desert i diu «Prepareu el camí». Jo no sé quins camins t'agrada caminar a tu, però quan et facis gran hauràs de seguir un camí o un altre camí. La idea del camí serà molt present a la teva vida. Siguis més petit, siguis una mica més gran, potser adolescent, oi? Potser et comences a plantejar quin camí vols seguir a la teva vida i potser comences a pensar en els obstacles que hi haurà en aquest camí. Hi haurà pedres, hi haurà dificultats, potser hi haurà moments en els que no et trobis prou bé per fer el camí. La vida és un camí i la vida et dona situacions bones i situacions dolentes. Hi ha vegades que el camí és més pla i hi ha vegades que el camí és més difícil. Et trobes pedres allà enmig que no saps què fer amb el camí que estàs seguint a la teva vida, oi que sí? És important que pensem quin camí volem seguir a la nostra vida, quina professió volem fer, com volem ser de grans, volem seguir el mateix camí que han seguit els papes, en el que ens han ensenyat com fer les coses, o volem seguir un camí diferent? Com ho farem, això? Doncs amb els camins també passa que ens n'adonem de quines són aquestes dificultats. I jo us podria dir, mira, us heu d'esforçar molt, eh? Us heu d'esforçar molt en fer el millor camí de tots i en ser els millors apartant els obstacles de la vostra vida, apartant les pedres que us molesten. Si esteu fent coses difícils, esforceu-vos molt i traieu els obstacles. I això és important. Hem de ser persones que s'esforcen, persones que tiren endavant enmig de dificultats, i això són coses que anem aprenent, oi? Però jo us vull dir una cosa encara més important. Sabeu a qui li agrada caminar, també? Sabeu qui ha fet un camí més important que el teu camí? Déu mateix. I aquest és el missatge d'aquest matí. Prepareu el camí del Senyor. Déu ens explica la Bíblia d'una forma metafòrica, però molt, molt real per nosaltres, ha fet un camí. Quin és el camí que ha fet Déu? Per perdonar-nos, per estimar-nos, per salvar-nos? Déu està al cel, oi que sí? Però Déu, en la persona de Jesús, va venir a aquest món. Va començar un camí des de molt lluny fins molt a prop nostre. La Bíblia diu que el fill de Déu va néixer de forma humil i com un bebè que necessitava que li canviessin els bolquers. Tu pots entendre com pot ser això? El Déu creador de totes les coses, fet un bebè petit que necessita que li donin menjar, que li canviïn els bolquers. Això és una cosa que ni els grans entenem del tot. És massa espectacular, això. Però Déu ha fet aquest camí. I saps per què ha fet aquest camí? Perquè t'estima, perquè vol ser el teu amic, perquè vol perdonar-te. Recorda aquest camí. I és veritat que és important que pensis en el camí que tu faràs a la teva vida, però recorda encara més el camí que Déu ha fet venint a aquest món, a buscar-te, a perdonar-te, a estimar-te. Ell va baixar des del lloc més alt, ell va fer front a tota muntanya i tot això no va impedir totes les dificultats que ell es podia trobar que vingués a aquest món i que et vingués a buscar, a estimar, a perdonar. Què faràs amb aquesta veu que et crida i que et diu prepara el camí del Senyor? Fes recta la ruta per al teu Déu. Recorda, sobretot, el camí de Déu i demana al Senyor el seu ajut per al camí que has de fer tu. Quan creixis, quan triguis una professió, quan t'hagis d'esforçar a l'escola, recordem aquestes veritats. Que el Senyor us ajudi i que el Senyor ens ajudi als grans també. Ara ja em dirigeixo més als grans i bàsicament farem tres punts en aquest missatge d'aquest matí. Estem al llibre d'Isaïes i estem al capítol 40. Sabeu que Isaïes té molts capítols i que abans dels 40 n'hi ha 39. Nosaltres hem volgut centrar-nos en aquest 40 perquè entenem que és un missatge que és molt pertinent en aquests moments, com ho és tota la Bíblia, de fet. Hem sentit aquest text i nosaltres avui el que farem és una introducció. Parlarem d'aquest text a oïdes d'Israel, del poble de Déu, del poble escollit de Déu a l'Antic Testament, i aquest text a oïdes de l'Església. Introducció, Israel, Església. Punts fàcils de seguir en principi, no? De què va Isaïes? A qui va dirigit? En quin moment del llibre d'Isaïes ens trobem? Ens trobem després de la secció dels primers 39 capítols d'Isaïes, en els que hi ha molt, sabeu quina idea? Una idea que segurament no t'agradarà. La idea de que Déu fa una cosa que nosaltres sabem fer molt bé, o ens pensem que sabem fer molt bé. Déu jutja. Déu fa justícia. A Déu no li és igual que les persones fem el bé o fem el mal. Perquè un Déu al que li és igual el bé que el mal, no és Déu, en realitat. No és just, no és bo. Si a nosaltres ens molesta el mal, a Déu encara li molesta més. Déu, segons la Bíblia, és un Déu que jutja el seu poble, l'avisa del seu judici. Si ets una persona potser preocupada per el progrés i la justícia social, pel benestar dels més febles, per una economia potser més justa que tingui en compte els més necessitats, potser penses, sí, el tema del judici de Déu, potser a vosaltres us agrada, que sou cristians, però jo sóc una persona que no crec en Déu, jo sóc una persona a la que el tema religiós m'interessa poc i no entenc el sentit que pot tenir parlar d'un Déu que jutja, que fa justícia amb els éssers humans. No veig aquesta justícia per enlloc, podria dir algú, no? Potser podries pensar que necessitem les persones avui dia són recursos físics i pensar en el benestar físic de les persones. La resta són xorrades moralistes de persones massa introspectives, que us preocupeu massa del que penseu a dins vostre. Deixa't estar de pecats i de déus que jutgen i preocupa't dels més febles, ens podria dir algú. I si el tal Déu existeix, que baixi de les altures, jo mateix el portaré a fer una volta per la meva ciutat i parlarem d'aquesta justícia que pretén fer. Li posaré les notícies de les tres i llavors li preguntaré què feies mentre aquest món es destruïa? El judici de Déu? Potser pots pensar. Que vingui aquest Déu i ja veurem a qui jutja aquí. Ja veurem qui jutja aquí, podries pensar, oi? És una manera de pensar que podem identificar molt bé a la nostra cultura. Doncs deixa que et digui que si tens aquesta manera de pensar, el llibre d'Isaïes i la pròpia Bíblia té coses a dir-te. Quin és el gran pecat del poble de Déu al llarg de la història? No complir amb els rituals que demana l'Antic Testament? No fer els sacrificis religiosos seguint tots els detalls? No pagar el delme? No assistir a les reunions del Temple de Déu? No fer oracions suficientment llargues? No adornar el temple de Déu prou bé? Aquest és el gran problema d'Israel? Aquest és el gran problema del poble escollit de Déu? No és això. El gran pecat del poble, si llegeixes els primers 39 capítols d'Isaïes, és que al llarg de la història, els éssers humans, siguem part del poble de Déu, Israel, o siguem part d'altres pobles, hem caigut en allò que la Bíblia anomena la idolatria. La idea dels ídols. Oi? Una religió falsa, una religió buida, rituals externs sense un cor transformat. Si ets un crític amb el moralisme religiós, amb la fe buida, amb la fe que només viu d'aparences externes, el llibre d'Isaïes és el teu llibre. I la Bíblia és un llibre molt crític amb la religiositat externa, sense tenir un cor transformat, amb la hipocresia religiosa. El problema del poble de Déu no és que no faci oracions prou llargues, sinó que han substituït el Déu viu, el Déu veritable, per altres déus. De fet, el llibre d'Isaïes i l'Antic Testament moltes vegades apareixen aquests déus fets de fusta, oi que sí? I fins i tot amb un punt d'humor, oi? Se'ls diu, sí, sí, aquests déus que estan fets de fusta per vosaltres mateixos no tenen orelles, no escolten, no us ajuden, no. Us conformeu amb déus fets per vosaltres mateixos, i això ens parla també a les persones del segle XXI. Perquè podem dir que no creiem en Déu, però tots tenim un motor a les nostres vides, tots tenim una cosa per la que vivim, sigui una persona, sigui la nostra família, sigui la nostra carrera, sigui el que sigui. Allò per al que vivim, allò que posem al mig de les nostres vides i que protegim amb totes les nostres forces, és el nostre Déu. És el fonament de la nostra vida, és on posem el fonament de la nostra vida. I Déu diu al seu poble, us esteu equivocant de fonament, no m'esteu posant a mi com el fonament de la vostra vida. Esteu fent un ninot fet a la vostra imatge i semblança. Per tant, si et fa ràbia la hipocresia de l'Església, Isaïes també és el teu llibre. Odies la corrupció a les institucions religioses i en el poder? Isaïes és el teu llibre. T'indigna el menyspreu dels més febles a la nostra societat? Isaïes és el teu llibre. La Bíblia és el teu llibre, no t'equivoquis. La Bíblia és una gran crítica contra la religió externa i buida de persones que en realitat viuen vides contràries a allò que prediquen. El poble d'Israel, adreçat per Déu a través d'Isaïes, estava confós. Com estaven? Tenien la promesa de ser el poble de Déu, que vindria un rei restaurador, el fill de David, però Isaïes els hi acaba de dir, us n'anireu a Babilònia. Babilònia, què vol dir això? En altres paraules, vol dir, vindrà un poble més fort que vosaltres i se us emportarà. Ja no podreu estar aquí, no podreu seguir els vostres rituals, les vostres tradicions, ja no podreu ser el poble que éreu. De fet, no tindreu més descendència, o durant molt de temps no tindreu descendència. Això per un poble d'aquella època era molt important, perquè implicava pràcticament que desapareixies com a poble. Però com pot desaparèixer el poble de Déu? Deia un israelita. Hem rebut les promeses de Déu. I si llegeixes just al final del capítol 39 d'Isaïes, veus com li diu a Ezequies, el rei, escolta la paraula del Senyor dels Exèrcits. Heus aquí, venen dies que tot el que hi ha a casa teva i allò que els teus pares han atesorat fins aquest dia serà portat a Babilònia. No hi deixaran res. I dels teus fills, rei, que sortiran de tu, en prendran i seran eunucs al palau del rei de Babilònia. És a dir, els teus fills no tindran descendència i marxaran d'aquest país. Seran deportats, estaran a l'exili. Quina perspectiva més agradable, oi que sí? Per al futur del poble? Per què tot això? Què és el que ha fallat, podria preguntar-se el poble de Déu? Aquelles promeses que ens havia dit Déu de que seríem una gran nació, on queden totes aquestes promeses? Per tant, just en aquest moment de desànim, apareix el text d'Isaïes 40 i fa un trencament amb tota la resta. I comença a parlar dient, consoleu, consoleu el meu poble. És a dir, judici de Déu, Déu fa justícia. Però alhora, Déu sempre ofereix aquesta gràcia al seu poble, una vegada rere l'altra. I avui estem veient el que Déu farà per alliberar el seu poble. La setmana passada vam veure que els dos primers versets d'aquest capítol 40 ens deien què farà Déu. Ens deien què farà Déu. Consoleu, consoleu el meu poble, diu el vostre Déu. Parleu al cor de Jerusalem i proclameu-li que s'ha complert la seva servitud, que la seva iniquitat ha estat expiada, que ha rebut de la mà de Javé doble per tots els seus pecats. Això deien els versets de la setmana passada. El missatge de la Bíblia, el missatge de salvació de la Bíblia és un missatge de consol, de perdó, de reconciliació. I de què van els dos versets d'avui? aquesta veu que crida en el desert, prepareu el camí de Jahvé, feu recte en el desert la ruta per al nostre Déu. Tota vall s'elevarà i tota muntanya i turó s'abaixarà, i el lloc abrupte esdevindrà una plana, i els llocs escarpats una vall. Què en trauries d'aquest text? Què diu aquest text? Parla d'un camí, parla d'obstacles, parla de tot això. Doncs el text d'avui ens diu com Déu portarà consol al seu poble. Com ho farà? De quina manera? I la manera és que farà camí. Déu farà camí. Déu caminarà. Com ho farà per portar consol al seu poble? Déu actuarà de manera extraordinària. Déu vindrà d'una manera que fins ara no ha vingut. Alguna cosa nova està a punt de succeir. Ara imagina't que formes part d'aquest poble d'Israel, a qui li acaben de dir vindrà un temps molt dur d'exili, però després et dic que la cosa es pot arreglar. Hi haurà consol, oi? El Déu de la Bíblia és un Déu que vol portar consol, però cal entendre bé com és aquest consol. Cal entendre el relat de la Bíblia des del començament. Segons el relat bíblic, la història de l'ésser humà comença amb la creació de les persones a imatge i semblança de Déu, plens de dignitat. Però aquesta creació perfecta es va fer malbé per culpa de la rebel·lió dels éssers humans. L'home i la dona van decidir independitzar-se de Déu, posar-se ells mateixos al bell mig de la seva existència i dir, jo seré el meu propi Déu, no necessito que tu em diguis com he de viure la meva vida. Aquesta rebel·lió i aquestes ànsies d'independència no són admirables en aquest cas, com podrien ser en determinats casos. De vegades la rebel·lió, de vegades la independència són coses positives. Hi ha moments en els que si ens tracten amb injustícia ens hem de rebel·lar. Si ens tracten amb injustícia ens hem d'independitzar, potser, d'aquella persona que ens tracta amb injustícia. Però la Bíblia no planteja aquesta independència i aquestes ganes d'autonomia dels éssers humans d'aquesta manera. Més aviat, l'ésser humà, segons la Bíblia, s'assembla a l'adolescent que rebel·la i menysprea uns bons pares que li han donat tot. I tot i amb això, Déu no acaba amb aquests éssers humans que l'han menyspreat i que estan fent-se mals els uns als altres. Una mica la perspectiva de l'ésser humà és aquesta de que si Déu hi és, si Déu és bo, per què m'hauria de posar límits? Per què m'hauria d'aixafar la guitarra? Que no puc gaudir de la vida? I una mica en l'actitud dels éssers humans hi ha això, també. No reconèixer que aquestes limitacions que posa Déu són bones, són per al nostre benestar. Ens rebel·lem en contra de tot això. Un dels passos més importants que Déu pren és iniciar un pla de salvació. La Bíblia parla d'aquest relat. I un dels moments més importants d'aquest pla de salvació, d'aquest pla per reconciliar altra vegada l'ésser humà amb ell mateix, de Déu, és crear un poble. El poble que apareix a l'Antic Testament, el poble d'Israel. El poble d'Israel rep el privilegi i la responsabilitat de ser el poble de Déu, no perquè siguin els millors i no per quedar-s'ho per ells mateixos, sinó perquè puguin ensenyar-ho i explicar-ho a la gent del seu voltant. I llavors llegim Isaïes i veiem que el poble d'Israel tampoc està complint amb el seu propòsit. Adam i Eva no van complir amb el seu propòsit, el poble d'Israel tampoc compleix amb el seu propòsit. Potser podríem pensar que el que Adam i Eva no havien aconseguit, el poble d'Israel sí que ho aconseguiria. Però ens trobem amb els 39 primers capítols d'Isaïes que ens diuen que no. Parlen d'un poble en rebel·lió contra el seu Déu. El poble de Déu ha oblidat el seu Déu, l'ha menyspreat i està actuant de manera incoherent amb el que s'espera d'ell. A nivell físic, nacional i també espiritual, això tindrà conseqüències. Déu no es queda tranquil·lament en el seu tron, sinó que ell fa justícia. I els primers capítols d'Isaïes ens parlen d'aquest avís de judici i d'aquest exili que hauran de viure aquestes persones. I amb aquesta perspectiva tan desoladora, acaba el capítol 39. Nosaltres hem fallat i les promeses de Déu ja no són aplicables. S'ha acabat tot, podria pensar una persona del poble d'Israel. Llavors, de sobte, se sent una veu. Quan sembla que tot està fet malbé, que no hi ha solució, se sent una veu. Una veu que dona inici al capítol 40. Què farà Déu? Aquesta pregunta la va respondre el Gido la setmana passada. Déu consolarà el seu poble. Déu salvarà el seu poble. Déu perdonarà. I com ho farà? Aquesta és la pregunta que tenim per avui. Un poble que ha escoltat el discurs d'Isaïes està ple de desànim en aquell moment. Déu ha estat fidel al seu pacte i nosaltres no. Per tant, el seu judici sobre nosaltres és just. Res a dir. S'ha acabat. No hi ha res a fer. Hem invalidat les promeses de Déu. Hem frustrat els seus bons propòsits. Anem cap a Babilònia. Tot està acabat. Sabeu, és curiós que a Babilònia hi havia un himne, els comentaristes ho diuen, que era un himne que feia referència al seu déu babiloni, Nabu o Nabú. I sabeu què deia aquest himne? Prepareu, renoveu i feu recte el camí de Nabu. Això feia referència a les rutes de processons especials a través de les quals les imatges dels déus eren portades, eren passejades en els festivals religiosos. Fixeu-vos què diferent, que és semblant, però què diferent al que diu la Bíblia. Llavors Déu diu que no hi ha ni exili a Babilònia, ni injustícia, ni incoherència del poble escollit que puguin frustrar els seus propòsits i el seu pla de salvació. Perquè ell és el Déu tot suficient, com hem titulat aquesta sèrie. Ell ho pot fer tot, que tot i que pugui semblar impossible, ell durà consol, perdó, salvació al seu poble. La creació d'un camí recte, una ruta ben preparada enmig del desert, aplanat, allisat, això que diu de les muntanyes que baixen, oi? Què ens diu aquesta imatge? Ens il·lustra un viatge sense dificultats, en el sentit de que Déu pot fer aquest viatge i no hi haurà res que impedeixi que ell faci aquest camí, aquest viatge. Hi ha un camí en el desert, no un camí que ha de fer el poble, sinó un camí que ha de fer Déu mateix. El poble no es pot salvar a si mateix. Déu no els diu, obeïu-me i ja està, i sereu salvats, sinó que Déu mateix ha de fer el camí, ha de fer aquest viatge. No hi ha res que pugui evitar la vinguda de Déu per salvar el seu poble, ni valls ni muntanyes. El camí estarà ben preparat perquè així Déu pugui arribar de seguida. Si hi ha d'haver salvació o rescat pel poble de Déu, aquesta salvació només pot venir de la intervenció directa de Déu. No hi ha cap altra esperança. La idea del text d'avui és que el Senyor vindrà al seu poble com un rei triomfant. I abans, quan els reis havien de fer un camí, abans s'enviava persones que preparessin el camí. Perquè si no, el rei, amb tota la seva esplendor, amb tota la seva glòria, quedava fatal, que hi hagués una pedra enmig del camí i que no pogués continuar. Ell volia fer el camí, els reis antics volien fer el camí amb tota dignitat, mostrant la seva glòria, amb facilitat. La idea del text d'avui ens parla una mica d'això també, oi? S'ha de preparar el camí abans de que vingui el Déu a emprendre aquest, el nostre Déu a emprendre aquest viatge. I no hi haurà cap entrebanc, no hi pot haver cap entrebanc. Tot obstacle serà tret i el gran rei podrà fer el seu camí i dur a terme el seu propòsit. Molt bé. Què podia entendre un israelita d'aquella època d'això, d'aquest text? Hi haurà un càstig i un exili, però Déu ens perdonarà i ens consolarà? Ho farà emprenent un viatge, recorrent un camí? I la nostra tasca és preparar-li el camí, no? Això és el que podria entendre. Aquestes muntanyes i valls són metàfores, al final, dels obstacles espirituals que s'interposen en el camí de Déu per rescatar el seu poble. Són els obstacles de la injustícia, el pecat, la falta de fe, que han de ser trets del mig del camí perquè el Senyor ocupi el seu lloc enmig del seu poble. La restauració que Israel està a punt d'experimentar no és el producte de la conducta humana, de l'esforç humà, sinó que és producte de l'entrada, de la intervenció de Déu en la història del seu poble. I no gaire cosa més que això podia entendre el poble d'Israel. Però clar, avui estem aquí en ple segle XXI, l'any 2020, i llegim aquest text d'Isaïes. Nosaltres som una església, oi? Hem parlat d'Israel i ara parlarem de l'església. Com llegim com a església aquest text? què ens diu a nosaltres? I clar, aquells que formem part de l'Església no podem llegir el llibre d'Isaïes sense tenir en compte el fet més important de la història. Sense tenir en compte el fet més important del pla de salvació de Déu. Gàlates 4:4. Però quan arribà el moment, quan arribà la plenitud del temps, Déu va enviar el seu fill, nascut de dona, nascut sota la llei, perquè redimís els qui érem sota la llei a fi que rebéssim l'adopció de fills. I continua. Però quan va arribar el moment determinat, Déu va enviar el seu fill. Jesús és enviat. Jesús fa un camí. La vinguda al món de Déu mateix en la persona del fill únic de Déu. Això els israelites no ho sabien, com ho sabem nosaltres avui. Aquesta és la manera escollida per Déu per portar consol, perdó, salvació a l'ésser humà i finalment establir el seu regne de justícia a aquest món. La vinguda de Crist és el camí que Déu fa per acostar-se als éssers humans i salvar-los. Déu en la persona de Jesús fa el camí necessari per reconciliar els homes amb Déu, amb si mateix. El Nou Testament ens diu clarament que la salvació, el consol i el perdó definitius de Déu venen única i exclusivament del camí que va fer el Senyor Jesús al venir a aquest món. De cap altra manera, no hi ha cap altre camí. Era necessari que fos així. Que el Déu etern fes un camí molt concret, un camí d'humiliació. El Déu etern es converteix en un bebè que necessita que li canviïn el bolquer. El text d'Isaïes es compleix de forma molt clara al Nou Testament, oi? En la persona i el ministeri de Joan el Baptista. Us llegiré alguns textos. Al començament de l'Evangeli de Lluc veiem el que diu el pare de Joan. Profetitza i diu, tu, nen, referint-se a Joan el Baptista, seràs anomenat profeta de l'Altíssim perquè aniràs davant de la faç del Senyor a preparar els seus camins. És un dels friquis bíblics, oi que sí, Joan el Baptista? És d'aquesta gent estranya, que menja mel, que menja llagostes. Al meu fill li agrada bastant Joan el Baptista, però és una persona bastant rara, oi? És d'aquests personatges que generen curiositat. Surt potser poc a la Bíblia, però les vegades que hi surt, ostres. Tres dels quatre evangelis ens diuen també que aquesta profecia es compleix en Joan el Baptista. Mireu que clar que és, eh? Mateu 3:3. Perquè aquest, referint-se a Joan el Baptista, és de qui parla el profeta Isaïes, dient la veu d'un que crida en el desert. Prepareu el camí del Senyor, feu rectes les seves sendes. Marc, també, tres dels quatre evangelis mencionen, fan referència a això, Marc 1:3, la veu d'un que crida en el desert, prepareu el camí del Senyor, dreceu les seves senderes, i ens parla del ministeri de Joan el Baptista. I Lluc, també. I va anar, el fill de Zacaries, Joan, va anar per tota la rodalia del Jordà, predicant un baptisme de penediment per a la remissió dels pecats, tal com està escrit en el llibre de les paraules del profeta Isaïes, dient la veu d'un que crida en el desert, prepareu el camí del Senyor, dreceu les seves senderes, tot barranc serà omplert i tot serrat i tossal seran abaixats i els llocs torts seran adreçats i els abruptes es tornaran en camins plans. Isaïes. Fixeu-vos lo important que era aquest text per al Nou Testament i per la tasca de Joan el Baptista. Un missatge amb el que ell deia, prepareu-vos. Déu està a punt d'intervenir, prepareu-vos. Reconeixeu la vostra injustícia, penediu-vos. Bategeu-vos, mostreu el vostre penediment. Prepareu els vostres cors l'actitud adequada perquè Déu hi treballi. I Jesús és aquell que és el Messies des de la perspectiva del Nou Testament, el rei enviat que complirà les profecies referents a l'enviat de Déu que apareixen al llibre d'Isaïes. El ministeri de Joan el Baptista era així d'humil i alhora així d'important. Preparar el camí del Senyor i després desaparèixer. Què et sembla? Estaries content amb un ministeri com el de Joan el Baptista? Preparar el camí del Senyor. Anar-te fent petit cada vegada més quan Jesús arriba i acabar com va acabar. Estaries satisfet amb un ministeri com el seu? Estaries satisfet si el teu protagonisme fos aquest? Ell era aquella veu en el desert que prepararia el camí del Senyor. De vegades no ens n'adonem de la importància que té preparar-li el camí al Senyor perquè ell actuï. Joan el Baptista va complir de forma extraordinària el seu ministeri de preparar el camí al Senyor. Per tant, veiem com aquest text d'Isaïes es compleix en el Nou Testament, en el progrés d'aquest pla de salvació. Però això quines implicacions té per tu avui i per mi avui? Doncs en té unes quantes, a nivell d'església, per exemple. Deia Calví, parlant d'aquest text d'Isaïes, no hi ha dificultats que puguin evitar que Déu rescati la seva església quan a ell li sembli adequat. No hi ha dificultats que puguin fer que Déu rescati a la seva església quan a ell li sembli adequat. Et preocupa l'església? Et preocupa l'estat espiritual de les esglésies? De la nostra església? Et preocupa la hipocresia? El menyspreu cap als més febles? La ignorància cap als més necessitats? Doncs el text d'avui et diu, confia en Déu. Déu durà a terme els seus propòsits. Però per altra banda també et diu, prepara el camí del Senyor. Prepara el camí del Senyor. Treu tot obstacle espiritual. Treballa per preparar el camí del Senyor a l'Església. Què diu a les persones que tens al teu voltant? O què et diu a tu sobre les persones que tens al teu voltant? Prepara el camí del Senyor en els cors, en les vides de les persones del teu voltant. Això és l'evangelisme, oi? Parlar de Jesús als altres, explicar l'Evangeli als altres, només Déu a través del seu Esperit Sant pot convertir una persona. I això és bíblic. Però tu has de preparar el camí en els cors d'aquelles persones que tens al teu voltant perquè l'Esperit Sant obri. I això no és una contradicció. Totes dues coses són veritats. No sabem com, però és així. El Senyor vol que preparem el camí perquè ell actuï. Amb tot respecte, amb tota sensibilitat, però de vegades penso que ens costa, oi? Traspassar la línia d'incomoditat per parlar als altres de l'Evangeli. Prepara el camí. Prepara-li el camí al Senyor. De vegades serà incòmode, de vegades costarà esforç, però estem cridats a fer-ho. I a la nostra societat, què ens diu el text d'avui? Ens diu que l'esperança per un món trencat, com el nostre, no pot ser cap altre que el que Déu farà al final de la història. La vinguda del regne de Déu. Déu ha de fer el camí del que avui estem parlant per salvar-nos a nivell individual i també a nivell de societat. El cel nou i la terra nova és la utopia més gran que pot tenir una persona. I el que se'ns demana als éssers humans és que ens alineem amb Déu en aquest projecte del regne de Déu que culminarà amb la seva victòria. Treballa pels propòsits de justícia social? Clar que sí. La Bíblia està plena de referències a persones necessitades, als orfes, a les vídues, als pobres, als estrangers. Prepara el camí del Senyor preocupant-te de les necessitats físiques de les persones del teu voltant. I per acabar, què et diu a tu el text? En primer lloc, una cosa molt important. El cristianisme no és el que tu fas per sobre de tot. El cristianisme és un anunci. La fe cristiana és un anunci, no un llistat de coses per fer. El cristianisme és l'anunci sobre el que Déu ha fet per rescatar aquest món i les persones d'aquest món. Déu s'interessa per cada ésser humà i Déu s'interessa per la seva creació, fins al punt que ell ha actuat i ha fet aquest camí de venir a aquest món per la nostra salvació. Què ha fet? Com ho ha fet? Ha vingut, s'ha humiliat per tu, t'ha ensenyat què vol dir una religió veritable, agradable a Déu, ha donat inici a un regne que al final de la història triomfarà i que farà que no hi hagi més injustícia, més dolor, més patiment. S'ha entregat per tu. S'ha identificat amb el teu dolor. Ha mort per reconciliar-te amb si mateix. I després ha tornat a la vida, vencent aquesta mort. Tot això per salvar-nos. Què et sembla el que Déu ha fet? Què et sembla el camí que Déu ha triat per reconciliar-nos? Potser et sembla un absurd, però aquest és el testimoni bíblic. Aquest és el testimoni que vol donar aquesta església, també que volem donar com a església. El regne de Déu ja s'ha iniciat en els cors d'aquells que confien en Jesús, però encara no ha culminat. Per tant, tenim feina per fer com a creients, preparar el camí per la vinguda del Senyor Jesús, perquè ell tornarà a venir. Prepareu els vostres cors, prepareu les vostres esglésies per la vinguda del Senyor. Prepareu les vostres famílies per la vinguda del Senyor. Avui Déu et diu, jo mateix tornaré i us governaré, jo mateix seré el vostre rei. No em deixo vèncer per babilonis, ni per un poble rebel, ni pel més gran dels pecats que tu puguis tenir, ni per la més gran de les injustícies que hi pugui haver a la teva vida o que tu estiguis cometent. Déu mateix dona la solució pel problema més gran i ens troba en la nostra necessitat més gran també, allà on estem amb més necessitat. Ell mateix paga el deute que nosaltres havíem de pagar. Aquest és el rei, aquest és el Senyor que dona a l'abast de forma perfecta, sigui quina sigui la circumstància. És justament en Jesús que es manifesten el desig, la capacitat, la determinació de Déu per salvar el seu poble. Escolta aquesta veu que crida en el desert. Com respondràs a aquesta veu que crida en el desert? Faràs cas d'aquesta veu que t'anima a preparar el camí del Senyor? I aquesta veu que et recorda, des de la perspectiva del Nou Testament, quin camí va fer Déu per acostar-se a tu. Només el Déu que fa aquest camí pot ser anomenat Emmanuel, Déu amb nosaltres. Que el Senyor ens ajudi a preparar-li el camí en tot allò que puguem i alhora a recordar que el camí més important és el que ell ha fet per nosaltres, venint a aquest món a buscar-nos i a salvar-nos.
Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. El nostre correu electrònic és info@cn22.org.